La finestra d'Antonio Niebla.
Hola, Gemma.
Hola, Antonio. Avui em sembla que m'has dit que vols parlar de les Menines de Velázquez.
Sí, Gemma, sí. Sí, perquè fa pocs dies s'ha complert el 416 aniversari del naixement de Diego Velázquez, da Silva. Da Silva perquè la seva mare era portuguesa. En aquella època Espanya i Portugal estaven juntes i no hi havia fronteres. I la seva mare va venir a Sevilla i va conèixer a Velázquez i se van casar allà. Bueno, Velázquez, el geni de la pintura barroca espanyola. I la vida està plena de casualitat. Fa uns dies vaig trobar a la fruteria un compro a la senyora Montse, un oient que va estar de visita el mes passat al Museu del Prado, i em va dir que no entenia bé coses que es veuen al quadre de les Menines. I tractarem d'explicar-les. Les Menines, com tothom coneix, és el nom popular, però l'obra es diu La família de Felipe IV. És la pintura més famosa del Museu del Prado. I el programa d'avui sobre les Menines de Velázquez li dediquem a la senyora Montse. Crec que el quadre i l'oient se lo mereix.
Oh, i tant, que s'ho mereix. També recordar, Antonio, que estaria bé establir un diàleg amb els oients que estan a l'altra banda, encara que sigui per internet, que puguin preguntar o simplement donar-nos la seva opinió. És tan fàcil com escriure'ns en l'adreça radio@santceloni.cat.
Molt bé. Aquí jo estic totalment d'acord, però a més aquí estic, jo estic aquí per aprendre.
Tots estem aquí per aprendre.
I de les Menines de Velázquez se pot aprendre molt. S'han escrit molts llibres i han parlat gran expert de l'obra de Don Diego. Torno a agrair a la senyora Montse la suggerència, perquè és un quadre que cada vegada que lo visito lo trobo nou, diferent i més suggerent. Per què? Perquè demostra la grandesa i l'ofici de Velázquez, que va tenir la capacitat de plasmar pàgines d'història i sempre molt ben explicada. I lo important és que arriba sempre natural i viva a l'espectador.
Això és el que dieu els experts de l'obra d'art. I la intemporalitat deu ser molt difícil d'aconseguir continuar emocionant l'espectador.
Tots els artistes de la història han procurat la intemporalitat per a les seves obres. Dirien que la intemporalitat és un miracle indomable que surt a les obres d'art, ja siguin pintures, poesies o música, on queda presoner el temps. El temps no existeix en les obres, en moltes o en les bones obres d'art, encara que sigui feta des de fa segles i segles. En la natura és l'únic animal que caça un instant de la vida, lo paralitza en l'obra d'art, i davant d'algunes obres tenim la sensació que estan vives, que són intemporals i, per tant, sempre són actuals. Aconsellem a l'oient que tingui una reproducció del quadre Les Menines de Velázquez, perquè pas a pas li volem desvelar la situació que ajudaran a entendre millor el quadre. És que sí que ho fareu?
Oh, i tant!
Endavant! Endavant, que segur que trobareu una reproducció de les Menines de Velázquez. Si no la tenien en algun llibre, alguna revista o el que sigui, la trobareu a l'internet fàcilment, i surten reproduccions molt maques. I sobre això podem parlar perfectament i vull que enteneu tota una sèrie de coses importants i el porquè d'aquestes coses que va pintar l'artista.
Home, realment Les Menines és un quadre que en podríem dir complex, i per descobrir això que veieu els experts és una bona ajuda tenir una reproducció al davant per anar-ho seguint, totes les explicacions que ens faràs ara.
Sí, perquè la memòria moltes vegades ens enganya, i si tenim la reproducció davant, tots recordareu més bé, molt més bé, el que t'hi explicant. Les Menines, Gemma, cada vegada que lo tinc davant, m'emociona. I el mateix me passa amb la música, passa no a mi, amb tothom, amb les músiques, les cançons, el cinema o la lectura, que cada vegada que la sentim o la tenim davant, tenim la sensació que encara ens enamora. y que nos continúen emocionando. Es decir, es como si fos todo lo que estén mirando, fen, es snow, ¿no? El hombre cambia. La obra d'art no, ¿eh? La obra d'art está siempre esperant la nostra mirada. I estic segur que ningú és el mateix el dia següent. La nostra experiència de demà sempre ens fa diferent. La nostra visió també és diferent i la nostra capacitat de percepció és també diferent. Gràcies a l'art estic segur que l'home i la dona són diferents. És el miracle de l'obra d'art que neix en cada nova mirada.
Tornant a les menines, Antonio, realment impressiona la capacitat de síntesi de Velázquez en l'expressió dels personatges.
Velázquez, ja de jove, en els primers quadres que va pintar, ja sorprenia amb l'ofici de pintor. Era molt dotat i molt intel·ligent. Els seus pares eren persones cultes de la noblesa, de los que estaven al servei dels reis. Velázquez, als 11 anys, va començar a pintar. El seu pare va signar un contracte per 5 anys per l'ensenyança amb el famós taller del pintor Pacheco a Sevilla, que era molt important a nivell nacional. Allà pintaven sobretot escenes de sant per als convents i per a l'església de tota Espanya, que eren la cort i l'església eren els principals clients que tenien els pintors. Allà pintaven, sobretot, com he dit abans, escenes de sant per als convents i a l'església de tota Espanya. Ràpidament, molt ràpidament, el jove Velázquez va destacar molt entre els estudiants. Als 18 anys, i per jugar a lo que tots hem jugat alguna vegada, es va tenir que casar amb la filla de Pacheco. Sí, sí, la va deixar embarassada. Les coses del querer.
Carai, va tenir un encàrrec de la Casa Reial molt jove, però no sabia que estava casat amb la filla del mestre Pacheco.
Sí, ja veu, Gemma, que coses que passen en família de totes les èpoques.
Oh, i tant.
Als 23 anys és invitat a Madrid per el conde duque d'Olivares, l'home fort del govern, que li encarrega un retracte del rei Felipe IV. El conde duque era un home fort, cult i amb caràcter, i bastant simpàtic. Segons xafarders de la cort, era l'amant de la reina, amb el consentiment de l'Església, que aconsellava oportú millorar la descendència reial. Felipe IV, que era un home tranquil, i li tenim que agrair el Museu del Prado que ens ha deixat, li agradava molt més que muntar cavall i anar de cacera que dormir amb la reina. Velázquez és implacable quan pinta el rei en moltes ocasions i a tothom. I el conde duque també. També lo reflexa molt bé els caràcters dels dos personatges. Les menines és un quadre implacable. Ara veurem el per què.
La finestra d'Antonio Niebla.
El que sorprèn molt en la pintura de Velázquez, Antonio, són els detalls i els vestits de la noblesa.
Saps, Gemma, que tots els quadres tenen un itinerari de lectura, fins als més abstractes. També passa amb la música o la literatura. Pues bé, el ritme de la majoria dels quadres del barroc els marquen des de els plecs i les ombres dels vestits. Velázquez vivia al Palau Reial. Era l'assessor estètic en moltes coses de la cort. Dissenyava la roba del rei i la reina, de les infants, també dissenyava a vegades tot mobiliari, inclús tota la col·lecció de quadres que té el Museu del Prado i els que tenia personalment a casa seva el rei i la reina, los seleccionava en gran part Velázquez. Velázquez, que era un apassionat d'Itàlia, quan estudiava a l'Escola de Sevilla, ja tenia una notable influència de Miguel Ángel Caravaggio. Després, Caravaggio va ser un dels homes que va canviar la pintura d'Europa a partir de los claroscuros que feia, les pintures més fosques i més... utilitzava els blancs molt blancs i els negres molt negres va ser un innovador de la pintura. I va influenciar molt a Velázquez. Després, quan Velázquez va viatjar a Itàlia, també li va influir molt en Rafael. Però, sobretot, qui més li va interessar, i jo diria que més influència va fer sobre Velázquez, va ser el Tiziano.
Ja era grandet quan va pintar les Menines, no?
Bueno, tenia 57 anys. Era un pintor molt respectat ja arreu d'Europa. Les Menines va ser, com he dit abans, un reencargue del rei Felipe IV, que la va fer en 1654. I Felipe IV volia un retrat amb la seva família i el seu servent més a prop, tot plegat, perquè ja havia pintat a tots els personatges individualment. El quadre va ser un producte de diverses polèmiques amb el rei i després d'haver pintat més de 20 quadres individuals de tota la família reial, Velázquez explica al rei la teoria sobre la perspectiva que volia utilitzar. Volia utilitzar una perspectiva especial per pintar les Menines, però el monarca no tenia res i em semblava que tampoc es volia entendre. Velázquez al final li va dir al rei: Majestat, quiero pintar un cuadro donde refleja la historia real de la familia de su majestad. Y me semblaba que no le iba a quedar más clar al rey, y el rey le iba a contestar: ya sabes lo que me gusta. Y perdí que el cuadro lo fesi a la seva manera.
Realment Velázquez va fer una obra mestra, es podria dir, perquè és un quadre que no te l'acabes mai, li pots donar voltes i voltes.
Diego Velázquez, durant any i mig, va treballar, ell i amb algun ajudant que tenia, sobre el quadre, durant any i mig van estar, I va acabar el quadre en 1656, o sigui, pràcticament quasi 2 anys. I està considerada com una de les obres, de les millors obres universals de la pintura barroca. Penseu en una cosa impossible, que el pintor està dintre de l'obra, pintant del quadre.
I com pot ser que estigui dins del quadre, si per poder veure es necessitava ell segur un mirall, no?
Evidentment, Gemma. Les Menines és un lloc de màgia. I per què? Perquè des de la situació del pintor és impossible pintar el quadre, perquè està situat en el mateix plano del personatge. Queda clar que els artistes només es pot pintar-se a si mateix davant d'un mirall. Però pensem que nosaltres som a la banda del mirall? O nosaltres som el mirall? Penseu bé, som nosaltres el mirall? Perquè el bastidor del quadre es veu des del nostre costat. I Velázquez, a qui mira és a nosaltres. Per tant, som nosaltres el personatge del quadre? Penseu bé i mireu bé aquesta reflexió, perquè el lloc que estableix Velázquez és una meravella. El quadre és una mica pervers. Bueno, aquí podem dir que el pervers era Velázquez.
El quadre és impressionant, un autèntic retrat psicològic de cada un dels personatges que hi ha. L'ideal, Antonio, com has dit abans, seria que els oients tinguessin al davant una reproducció de les Menines i així ens es faran més a la idea més fàcilment de tot el que ens comentes.
Bé, Gemma, farem un recorregut virtual. Som la vida moderna, som en l'època de l'internet, de los ordinadors, i farem un recorregut virtual des de la ràdio per els personatges de les Menines. Teniu tots una reproducció del quadre? Segur? Encara teniu temps per buscar-lo. Amic, ja estem davant del quadre més famós del Prado. Al centre del quadre, si us fixeu bé, tenim a l'infanta Margarita. És una nena de 7 anys, delicada, capritxosa, solitària i triste, com deuen ser les princeses, clar. Ella és el principi de l'itinerari que estableix Velázquez. En el quadre acompanya a la infanta amb cara de bondat una dama de companyia que diu Isabel de Velasco i que li dona un jarret d'aigua a la princesa. A l'altre costat de la princesa, altra dama de companyia, Maria Agustina Sarmiento, que mira cap a nosaltres tentant d'explicar un no sé què entre amarg i trist. Es veu com desplaçada, com si volgués explicar alguna cosa que no sap què. Darrere, Marcela de Ulloa, una monja que és una guarda menor de les dames, una guarda de dames, que la vigila, la que controla el comportament i ensenya el comportament com s'ha de portar una senyorita. I junts, oscur i tenebrós, el fraile inquisidor, o el guardadames també. A continuació, el senant que diverteixen a la princesa i el gos de companyia.
També hi veiem un personatge que està a la porta del fons, parat allà a les escales. Qui és?
És l'aposentador, Gemma, el que cuida que els criats tinguin en condicions l'aposent reial. Davant, a la dreta del quadre, els senants amb la Maria Bàrbola i en Nicolàs, que posa un peu sobre el gos, que és un mastí leonès, preciós, mastí, un gos preciós. Però ara, que tenim el quadre davant, tornem una altra vegada a l'itinerari visual de les menines i veurem com Velázquez juga amb la nostra vista.
Sí, sí, ja veig que a Velázquez fa com un gest amb les mans.
Efectivament, Gemma, efectivament. El ritme que marca l'itinerari de la nostra mirada comença en la mà dreta del pintor, el que té un pincel, així, en l'aire, i senyala la paleta de color, amb el pincel senyala la paleta de color, a on la nostra vista passa un moment amb la cabellera de Maria Agustina, la noia aquesta que està al costat de la princesa. Continua amb el moviment de les seves mans, però esperem una mica, igual que correm massa. La nostra mirada retorna al cap de la infanta, que baixa fins a la seva mà esquerra. És el recorregut de la mirada, eh? Estem parlant del recorregut de la mirada, i està agafant qualsevol cosa indeterminat. La nostra mirada puja per la mà sol·licita de la segona dama fins als ulls interrogant i baixa fins a la mà que quasi senyala a la de la Mari Barola. I seguim l'itinerari de les mans i el gest del travieso Nicolàs, l'enanito petit, que posa el peu damunt del mastí.
És increïble la màgia d'aquesta pintura i la quantitat de coses que suggereix les menines.
Espera, estimada Gemma, espera, que Velázquez, mucho Velázquez, l'itinerari continua. El cap del mastín, que mira a terra, forma angle amb les seves potes i ens porta en diagonal a la cantonada superior del quadre. Sí, senyor, a la cantonada superior del quadre, al costat del quadre, justament el que qui està més al costat del quadre és el propi Velázquez, que mira a dos personatges que estan al costat de l'espectador, o sigui, que estan dos personatges que estan al costat nostre.
Exacte, és a dir, si els espectadors som nosaltres.
Ai, sí, Gemma, també. Però al fons del quadre estan dos personatges retratats fora de la història.
Ai, sí.
I no és un quadre, surten amb un mirall.
Mm.
I aquest mirall està al costat nostre, o sigui, és al fons del d'allò, però surten al costat nostre. I els que estan al costat nostre mirant cap al mirall són el rei i la reina, absent de lo que passa a la família i al quadre, i hi ha qui diu que a la societat en general. No s'enteraven de res. Velázquez compleix lo promès al rei. Una, pintar un quadre de la família del rei Felipe IV. I dos, a su manera, sí, sí, a su manera, va pintar el quadre. I així finalitza la nostra finestra d'avui. Però, quatre segles després, Fred Brod, un músic francès sense fama, va composar una cançó que es diu, que es deia com d'habitud, com habitualment. La lletra original explica la història trist d'un home que està al final dels seus dies i s'inventa un amic imaginari perquè la faci companyia mentre espera l'amor. I la cançó va tenir molts canvis, eh? Molts canvis, més que les meninas. Dos anys després, el cantant de rock Paul Anka va comprar el dret i la tradueix a l'anglès i canvia la lletra. Continua amb la música i canvia la lletra. I el títol de My Way, a mi manera. Però no va tenir sort. Sortosament la va escoltar i va agradar a Frank Sinatra. A Frank Sinatra, ni més ni menys. Qui va comprar el dret va modificar tota la lletra on explica part de la seva vida de triomfador i part de la música també. I va immortalitzar la cançó. I per avui finalitza La finestra d'Antonio Niebla.
Una cançó pel record que dediquem a Velázquez i a la senyora Montse.
Mai guai, una cançó per al record. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it
my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
Al control i al meu costat sempre Gemma Pasqual. I la propera setmana més.
La finestra d'Antonio Niebla.